Benvinguts a Més al dia, el podcast setmanal del dia Terres de l'Ebre que us facilita estar informats de tot el que ha passat al territori durant la setmana en poc més de 20 minuts. Comencem. A nivell informatiu, les emissores que conformen el dia Terres de l'Ebre ens destaquen les següents notícies de la setmana.
Santa Bàrbara va celebrar Sant Antoni el passat cap de setmana. Per això hem fet protagonistes els animals a l'Aldia Terres de l'Ebre. Primer, parlant de la protectora municipal, que espera sensibilitzar la població i aconseguir més col·laboració, com expliquen el regidor de Medi Ambient, Lluís Jimeno Veguer, i la coordinadora de la Guàrdia Municipal, Sandra Lloret Bote.
Estem il·lusionats en donar a conèixer aquest servei que l'Ajuntament està donant al poble per tindre molta més col·laboració per part de la gent.
Tota la gent de Santa Bàrbara que vulgui ser col·laboradora, que passi per l'Ajuntament per inscriure's.
Precisament, el Refugi d'Animals de Santa Bàrbara està sobre la taula del Consell Comarcal del Montsià per al projecte de refugi comarcal, en el que treballa l'equip de Neus Sancho Sanz, secretària de la Comissió de Medi Ambient.
El problema que té és que s'ha d'actualitzar i després està el de la protectora de d'Amposta, que és l'ampliació de la que ja té. Llavors tenim aquests dos projectes damunt la taula, s'han de valorar a veure quin dels dos surt més a compte o més apropiat.
La periodista planera Pilar Ribas Andreu ha sigut una altra protagonista, ja que la demarcació ebrenca del Col·legi de Periodistes de Catalunya l'ha homenatjat per la seva trajectòria i així ho celebrava, aprofitant per explicar alguna anècdota.
Això impressiona una mica, eh? No és el mateix enxufar el micro que parlen vosaltres, eh? Que puja aquí, que hi ha 80 ulls mirant-te, eh? I tens que parlar i en soltura i sense que es noti amb els nervis. M'agradava escoltar Ràdio Amposta i un dia me presento allí sense pensar-ho massa i dic, què podria fer un informatiu, eh? I el Manel Ramon me diu, sí, home, sí, passa.
En una època en la que cada vegada tardem més en ser pares, resulta curiós el cas de la família de Santa Bàrbara Balaguer Tomàs, que recentment s'ha ampliat, arribant a 5 generacions. Sandra, iaia amb només 45 anys, explicava clarament un dels beneficis.
La de ser mare jove va ser d'una manera que es viu més bogeria, no? No estàs tan, no pares tant de compte en les coses, possiblement, però ho vius amb molta energia, no? En canvi, en 43 anys he sigut mare i és més pausat, és més tranquil.
El debat sobre la idoneïtat de la ubicació del futur hospital de les Terres de l'Ebre ha centrat l'actualitat que us hem explicat aquesta setmana des de Ràdio Tortosa. Tot s'iniciava amb la reunió celebrada aquest dilluns a l'Aldea amb una desena d'alcaldes del Baix Ebre i el Montsià que posaven en dubte la idoneïtat dels terrenys proposats per l'Ajuntament de Tortosa per construir-hi l'equipament sanitari referent a les Terres de l'Ebre. Així ho manifestava l'alcalde de l'Aldea, Xavier Royo, convocant de la reunió.
Entenem que estos que a hores d'ara s'estan proposant d'una manera d'arribar-hi no és la més àgil possible, també representa tantes o les mateixes dificultats que representa per a qualsevol ciutadà de fora de Tortosa que avui representa el Verge del Cinta.
Unes declaracions que no deixaven indiferent l'alcalde de Tortosa, que no va ser convocat en aquesta trobada, cosa que considera una deslleialtat institucional.
És una deslleialtat institucional organitzar una reunió per a parlar de la ubicació del nou hospital, fent-ho esquenes de la Generalitat de Catalunya, que és qui ha de construir l'hospital, i també, en este cas, de l'Ajuntament de Tortosa, que és el municipi, que és la ciutat en què el govern i també el Parlament de Catalunya s'han compromès a construir el nou hospital durant estos últims anys.
I el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, reafirmava la voluntat del govern de la Generalitat de construir l'hospital a Tortosa en els terrenys del Pla Parcial Camí de Roquetes i demanava unitat al territori.
Jo, des d'aquí, doncs, voldria fer una crida en esta unitat, perquè si al final tots volem el mateix, no té sentit que ara comencéssim a provocar que puguin haver enfrontaments o polèmiques, que l'únic que podem fer és que ens poguéssim portar en retards o que poguéssim perdre alguna inversió important a Terres de l'Ebre.
També hi ha dit la seva la plataforma per la construcció d'un nou hospital universitari a les Terres de l'Ebre, que considera que la ubicació proposada és la idònia perquè és equidistant a les quatre comarques.
La restauració del barranc de Santes Creus
a l'Ametlla de Mar amb un projecte de l'entitat Graelsia serà un dels tres objectius de les donacions recollides a la 8a edició de la Ultra Clean Marathon que tindrà lloc a Vic, a la comarca de l'Osona, el pròxim 22 de març. Vicky Carles és presidenta de Graelsia.
Volem posar en valor el que representen els barrancs. Els nostres barrancs, que són les cicatrius que l'aigua ha format en el seu decurs des de les muntanyes properes a la Mediterrània, s'han convertit, han esdevingut en els darrers anys tresors naturals dels quals no en tenim consciència. I una miqueta per aquí va el projecte també. Els barrancs ja sabem que són connectors biològics, sabem que són corredors de fauna, però el que poquet a poquet m'ho hem donat compte és que actualment s'han convertit també en reservori d'espècie, bancs de llavors.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha substituït recentment el deteriorat sistema de rec del camp municipal d'esports per un amb quatre aspersors automàtics de llarg abast i més moderns que milloraran les prestacions de la nova gespa artificial. Madeo Comès és el regidor d'esports.
Feia 5-6 anys que els recs pues, estaven en un estat bastant deficient, de fet dos d'ells no funcionaven, i, bueno, i donades les circumstàncies que han fet ja el canvi de la gespa artificial, vam veure que era convenient i necessari pues, també canviar els recs i d'aquesta manera pues, portar este manteniment que és necessari, ja que tenim una cosa nova i en el cost que ha tingut la gespa pues, per poder cuidar.
Ja falten poques hores perquè esclati el coet d'inici de la festa major de la Candelera a l'Ametlla de Mar. Després del preludi del passat cap de setmana, aquest divendres comença oficialment la Candelera 2025, que s'allargarà fins dimarts dia 4 de febrer i ho farà amb el pregó aquest any a càrrec de l'exregidor de Festes i Cultura, Vicent Boquera.
Com més passen els dies, més alt és el sentit de responsabilitat, perquè ser d'organitzador a ser coprotagonista de la festa, creu-me que això és molt diferent i imposa moltíssim. Davant quan l'alcaldessa me va proposar, després d'unes paraules, me va dir que sí o sí tenia que acceptar ser el pregoner de la festa major. Llavors jo vaig quedar molt sobtat perquè no m'ho esperava. Jo mai de la vida m'havia passat pel cap que jo seria un dia pregoner de la festa de la Candelera.
Esta setmana des de Ràdio Joventut hem conegut que el municipi del Mas de Barberans vol solucionar el problema d'escassetat d'aigua que van patir l'any passat, quan van haver d'abastir-se amb camions al mes de gener i al mes d'agost. La solució passa per connectar a la xarxa de Boca un pou situat a uns 3 quilòmetres del nucli i que fa anys que està fet i no s'utilitza. El projecte té un cost de 413.000 euros i ja ha estat autoritzat per l'ACA, que a més finança la meitat del cost de l'obra. La resta del finançament vindrà a través d'una subvenció de la Diputació de Tarragona i de la nova convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis. Així ho explica Daniela Lleixà, l'alcaldessa del Mas de Barberans.
L'any passat, excepcionalment, vam tindre dos episodis de sequera que vam tindre que comprar aigua, un va ser al gener. És una cosa extraordinària i estranya, però és la indicació del canvi climàtic i del que realment ens mostra cap a on anem. Al gener vam comprar aigua i al mes d'agost vam comprar aigua. En els problemes tant econòmics com de tot tipus, no, que això representa per al municipi. Llavors, este pou és un pou que fa 20 anys que està construït, que es va construir i allí s'ha quedat. Llavors, el tinent alcalde precisament va insistir molt, només començar de demanar un projecte de connexió d'este pou en la xarxa de Boca, no? En el dipòsit municipal. Se va demanar, se va presentar i vam aconseguir el màxim de finançament que donava l'ACA, que era pràcticament la meitat de l'import.
En l'àmbit cultural, el Museu de la Mar de l'Ebre ha presentat la seva programació cultural per enguany, que inclou exposicions d'art, fotografia, instal·lacions, el cicle de conferències i històries de la Mar de l'Ebre, activitats festives i visites teatrals. Esta oferta és fruit de la col·laboració entre el Museu i l'Ajuntament de la Ràpita, amb el suport d'entitats i particulars. Com és habitual a la sala d'activitats temporals, es presentaran diverses exposicions en temàtiques variades, algunes de les quals inclouran activitats complementàries com visites guiades, tallers, xerrades i excursions. Àngel Pasqual és el tècnic del Museu de la Mar de l'Ebre.
Les activitats temporals, les activitats itinerants, ens donen dinamisme i ens donen activitat social, cultural i cívica aquí a la població de la Ràpita. Enguany estem molt contents d'haver generat un programa de qualitat, un programa que no té res a envejar a qualsevol museu de referència i que pensem que pot ajudar a anar creixent culturalment la nostra població i les Terres de l'Ebre en general.
Tanquem setmana informativa des de la ciutat d'Amposta fent un repàs a lo més destacat d'aquesta setmana, una setmana en què l'Ajuntament d'Amposta ha anunciat que endegarà diferents campanyes per conscienciar la ciutadania de que han de participar en el manteniment de la imatge i la neteja de la ciutat. Diferents iniciatives, com per exemple la incorporació de diferents agents cívics a partir del mes de març i altres iniciatives. També hem parlat d'inversions, aquesta inversió de més de 250.000 euros que la regidoria de esports de l'Ajuntament d'Amposta ha fet en diferents accions destinades a millorar la infraestructura esportiva de la ciutat, com el parquet del pavelló número 1, els lavabos del mateix pavelló o també la caldera de biomassa per dotar d'aigua calenta a la zona esportiva. També l'Ajuntament d'Amposta aquesta setmana ha presentat al·legacions al tancament de l'accés al polígon de l'Oriola per part de l'Estat. Diferents col·lectius, entre ells els bombers o també els empresaris, han rebutjat la decisió i reclamen que es faci una rotonda per millorar el trànsit a la zona. També des de la ciutat d'Amposta s'ha aprovat el requeriment de documentació per l'adjudicació definitiva ja d'aquesta embarcació elèctrica que ha de fer viatges turístics pel riu Ebre per donar a conèixer la història i la façana fluvial de la ciutat, a la vegada que ha cedit la coberta de l'antic escorxador a la comunitat energètica local que impulsa la Cambra de Comerç. També Amposta ha estat notícia aquesta setmana el malestar dels caçadors per una proposta que prohibeix caçar tres espècies diferents d'ànecs al delta de l'Ebre, un malestar que s'ha fet patent a través de l'Associació de Caçadors de la capital del Montsià. I també hem parlat de patrimoni, ja que Amposta demana a l'Estat que li cedeixi la Torre de Sant Joan, aquesta torre defensiva del segle XVI, que l'Ajuntament d'Amposta vol restaurar des del punt de vista patrimonial i turístic. També hem parlat de visites institucionals perquè el nou conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, va visitar per primera vegada la Cambra Arrossera del Montsià. El president de la entitat, l'ampostí Àlex Morales, li va traslladar els principals problemes i preocupacions del sector arrossaire i també del delta de l'Ebre, entre els que destaquen, evidentment, les ajudes a la lluita contra el cargol Massana, el canvi climàtic o l'excés de burocratització del sector primari. També hem dit que l'Hospital Comarcal d'Amposta ha aconseguit la certificació d'acreditació del model de qualitat del Departament de Salut, un pas endavant amb l'assistència sanitària de totes les persones que assisteixen en aquest centre sanitari de la capital del Montsià.
Des de Ràdio Móra la Nova, a principis d'esta setmana hem arrencat amb la notícia de la inauguració dissabte de la Fira Intercomarcal de l'Oli, destacant que la mostra s'ha convertit en la primera proposta que han encetat les activitats a les Terres de l'Ebre de Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia 2025, un títol que té com a finalitat posar en valor les diferents cultures alimentàries. Laura Ruana, subdirectora general d'Indústries i Qualitat Agroalimentàries, va inaugurar dissabte la mostra que va donar pas a dos dies plens d'activitats al voltant del món de l'oli.
Inaugurant aquesta fira intercomarcal, que això deia demostra una cooperació entre tres comarques, que són la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, en què l'oli d'oliva verge extra, sobretot, és el gran protagonista dels paisatges i de la gastronomia d'aquí, especialment en un any en què Catalunya és regió mundial de la gastronomia, la primera regió europea que ha aconseguit això, i ho hem d'aprofitar per posar en valor els productes catalans, per sentir-nos orgullosos d'ells.
El desdoblament de la C-12 és la segona de les notícies que hem destacat des de Ràdio Móra la Nova i tanca este resum setmanal. Ens hem fet ressò de la reunió dels presidents dels Consells Comarcals del Segrià i la Ribera d'Ebre, David Massot i Francesc Barbero, amb Manel Nadal, secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, per conèixer l'estat del projecte de desdoblament de la carretera en un eix 2+1 al seu pas per les dues comarques. Els representants comarcals han demanat que s'agilitzi la redacció dels projectes que han de fer possible aquesta actuació per evitar retards innecessaris. Aquesta ha estat una demanda llargament reclamada per reduir la sinistralitat en aquesta via, com ha declarat Francesc Barbero.
es posa de manifest arran de la sinistralitat que hi ha en alguns punts d'este eix de la C12 entre Amposta i Lleida. I d'altra banda, crec que el cas de la Ribera és molt obvi, és la gran carretera o la gran via estructurant de la comarca de nord a sud, i això és una característica que compartim també en bona part en la nostra comarca veïna del nord, el Segrià. Per tant, l'acció conjunta que vam fer els dos consells comarcals, el Segrià i el de la Ribera d'Ebre, va ser anar a interessar-nos de primera mà sobre l'estat actual.
I des de Delta.cat destacàvem que Sant Jaume d'Enveja ha rebrat dues subvencions de la Diputació de Tarragona, incloses en l'execució del Pla Impuls d'IPTA per finançar els programes de cultura, on s'inclou la Fira Somriu, i de salut pública, destinat a les despeses del tractament del mosquit. Des de l'Ajuntament valoren la importància de rebre aquestes ajudes un municipi com Sant Jaume d'Enveja. Escoltem a l'alcaldessa, Teresa Solsona.
És important, sobretot també per a pobles, no?, com el que és el meu, el de Sant Jaume. No som massa minuts, però tampoc som molt grans, que a vegades costa rebre subvencions.
També comentàvem que l'Ampolla continua treballant per promoure l'accés a l'habitatge social al municipi, posant a disposició del Departament de Territori, Habitatges i Transició Ecològica diversos terrenys de titularitat municipal per tal que el departament pugui valorar l'edificació d'habitatges al lloguer i ús social. Ho explicava Gemma Cavaller, regidora de Cohesió Social de l'Ampolla.
Hem comunicat al Departament de Territori que aquells terrenys de titularitat municipal que actualment estan en desús, que els posem a la seva disposició.
I acabem destacant que Deltebre ha convocat el Consell Municipal d'Esports per continuar desenvolupant i reforçant el Pla Estratègic d'Activitat Física, Esport i Salut del municipi. Escoltem a Marc Bertomeu, regidor de Promoció Esportiva de Deltebre.
Fem una valoració de com ha anat l'any anterior juntament amb les entitats, i això ens serveix per a fer un feedback també per millorar quins punts hem de reforçar dintre del Pla Estratègic d'Activitat Física, Esport i Salut de Deltebre.
I del més destacat a nivell informatiu, marxem a l'espai de l'entrevista. D'aquesta setmana us volem destacar la resposta que ens donava Cinta Galiana, portaveu de la plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i el Priorat, quan se li va preguntar com valorava la plataforma que finalment les bonificacions en el transport públic tiressin endavant.
Rebre la notícia de que se llevarien les bonificacions pues va fer molt de mal als usuaris, perquè pensaven que tindrien que tornar a pagar els mateixos preus abans d'aquestes bonificacions. La notícia d'ara, que nosaltres valorem positivament, cal dir que els trens de rodalies seran gratuïts i l'avant, pel que tant vam lluitar, estarà bonificat. Tornem a estar a la casella de sortida. Bé, nosaltres valorem positivament que s'hagi tornat a les bonificacions anteriors, però des de Trens Dignes demanem no només bonificacions per als trens que existeixen, sinó que aquests trens siguin puntuals, tinguin més freqüències i, sobretot, que hi haguin més trens ràpids per anar a Barcelona. Vos recordo que vam aconseguir l'avant, hi ha un avant per anar a primera hora del matí a les 6:30 des de Tortosa a Barcelona i un per a tornar a les 6:30 de la tarda. Això és molt poc per a tot el territori. Nosaltres demanem també que Terres de l'Ebre tingui trens de llarg recorregut que arriben en menys de 2 hores a Barcelona des de l'estació de l'Aldea.
I també destacarem la resposta que ens va donar Pau Ureña, representant del sindicat USTEC a l'Ebre, sobre la rectificació de suprimir línies educatives a la ciutat de Tortosa i com estava la situació en altres municipis ebrencs.
I després nosaltres, clar, hem seguit movent-nos i ja estàvem organitzant, no? I també parlant amb les famílies i els docents dels diferents centres, ja estàvem organitzant aquesta marxa lenta. És a dir, que finalment podem dir que s'ha aturat en gran part perquè la pròpia administració ja ha vist que s'havia generat un conflicte, que s'havia generat un malestar, que tindria resposta i que no li sortiria de bades eliminar un parell de línies. Clar, què ha passat en altres... Què està passant en altres pobles i ciutats?
Sí, és que doncs, també ens interessa.
Com no ha hagut informació, tres ara, bueno, vist que la situació a Tortosa, doncs, ara temporalment està calmada, doncs bueno, ja estem dirigint gent cap a aquests llocs i hem estat parant. Jo també, en que no podem estar cada any així.
Thank you. I Més al Dia, el seu un resum setmanal del Dia Terres de l'Ebre, segueix el seu format, així que no ens podem oblidar de la secció de Poble en Poble. I a De Poble en Poble, aquesta setmana, des de la Plana Ràdio, el conseller comarcal del Montsià, Guillem Carles Prieto, ens detallava, entre d'altres, els cursos per a la gent jove com el de monitoratge.
Els cursos intensius a l'estiu, per a tot aquell jove que acaba d'estudiar i durant l'estiu se vol formar, lo farem a Sant Jaume, del 30 de juny al 13 de juliol, un curs també intens, i després, enguany, anem, sempre diem que s'ha d'estimar el Montsià tant la costa com l'interior, no? Pues esta lluita per l'interior del Montsià, això sempre diu l'alcalde i amic de la Galera, el Ramon. Tindrem, com no, a la Galera, que acollirà esta gent de Godall, de la Sénia, del Mas, de Santa Bàrbara, este curs de monitoratge.
I en la secció d'identitats, esta setmana des de Ràdio Tortosa ens han apropat a la figura de tot un referent del periodisme esportiu a les Terres de l'Ebre. Estem parlant d'Enric Algueró, amb gairebé 50 anys de trajectòria.
I per això et dic que el món de la comptabilitat m'ha portat també una mica a la primera etapa de l'Uniformes, perquè jo anava a un dels bancs que anava a pagar les lletres, era el Banc Espanyol de Crèdit, i allí treballava l'Enric Mascarell, que ell estava fent esports en Carlos Pina a l'Uniformes. I un dia em diu, bueno, diu, escolta, per què no vens a l'Uniformes i fas esports en altres i tal? I a mi la veritat és que em va agradar molt la idea. I bueno, l'aparició d'un diari progressista independent em va fer molta il·lusió que em diguessin d'anar, i vaig anar, i allí va començar tot. Com vaig comentar, quan vaig parlar al sopar, va començar tot allí a la Impremta Blanca, a la baixada del pont allí a Ferreries. Diners ja vaig dir que no se'n guanyen, no, però jo em considero però un privilegiat per haver fet una cosa tota la vida i per això continuo fent-ho, que m'agrada.
La ubicació del nou hospital de referència a les Terres de l'Ebre ha centrat la tertúlia d'aquesta setmana, en la que hem comptat amb Cinta Galiana, Miquel Franc i Àngel Porres.
Bé, jo volia començar dient una cosa que potser sigui molt òbvia, però que cal anar recordant. A les Terres de l'Ebre hi ha diverses plataformes, desgraciadament fa molts d'anys, reivindicant diverses coses. En un territori que hi ha tantes plataformes, és significatiu i és una prova evident de que els representants d'aquest territori no fan les coses ben fetes. Perquè si fessin les coses ben fetes no ens caldria existir a nosaltres com a plataforma. Aquí està el representant de la plataforma per un nou hospital universitari, que és el Miquel.
Mira, sobre aquest tema ja sé que Àngel, quan vulguis parlar, només cal que aixequis la mà.
Sí, no, ara quan acabéssiu vosaltres entraré jo, perquè jo tinc, a veure, tinc una mica una visió una mica diferent de la vostra. Jo potser perquè no estic a Tortosí, no? I llavors això em fa veure les coses des de fora, en perspectiva. I a banda, perquè jo vaig pertanyer a un moviment que es diu APSA Gratuïta ja, que vam tirar pel recte, per molt que els polítics ens intentaven manipular perquè demanéssim una set.
En tot el respecte i estima. Jo sí. Me vaig passejar totes les Terres de l'Ebre buscant signatures. A la gent. Diem-nos què volíem i per a què volíem aquest hospital. Diem que era un hospital a les Terres de l'Ebre i per a la gent de les Terres de l'Ebre. I vam aconseguir les 23.000 signatures que es van presentar a on? Evidentment, al Parlament, perquè és qui pren les decisions, és qui en el seu moment dotarà del pressupost corresponent i ja està. Per tant, jo entrar en que si aquí el de l'aldea és més guapo, l'altre és més feo i tal, no, perquè és que realment no entenem el que significa demanar la unitat de les Terres de l'Ebre. Així mos va, així mos va.
I hem tancat la setmana del Dia Terres de l'Ebre amb redacció oberta, on Aleida Baz, Núria Caro i Víctor Montecino Valls ens porten les propostes més interessants en música, cinema i activitats per gaudir d'un cap de setmana complet.
Este cap de setmana ens endinsem de ple amb la Festa de la Candelera. Per este motiu destaquem la Festa Major de l'Ametlla de Mar en honor a la seva patrona. I ho fan amb un atapeït programa que combina els actes més tradicionals i religiosos, com la processó o l'ofrena floral, amb els més populars i moderns, com el correbars i els concerts. El dissabte es durà a terme a partir de les 9:30 del matí la cercavila amb els capgrossos acompanyats de la xaranga Suquet Calero. A les 12:30 a la plaça Catalunya no es poden perdre el vermut musical amb DJ Miqui Puig i la Festa festa continua a les 12:30 de la nit amb el concert de Los Mejores al poliesportiu del municipi. El diumenge 2 de febrer, el dia oficial de la Candelera, tindrà lloc la benedicció de les candeles, seguida per la processó per l'interior de l'església i missa a partir de les 9 del matí.
Milers de persones arreu del món celebraran el Dia de la Marbota este diumenge 2 de febrer. Se tracta de la festivitat popularitzada per la icònica pel·lícula Atrapat en el temps. Però més enllà d'esta comèdia romàntica, en el concepte de quedar atrapat en un bucle temporal, ha fascinat cineastes i espectadors durant dècades. Per això, en la vigília d'esta celebració, revivim este clàssic i explorem altres pel·lícules i alguna sèrie que ha jugat amb la idea de repetir indefinidament el mateix dia, setmana o any. En el cas del Filo del Mañana, ens parla del major William Cage, un oficial de propaganda sense experiència en combat que és enviat a una missió suïcida contra una força alienígena invasora. Mor durant la batalla i es desperta inexplicablement just abans de començar la invasió, atrapat en un bucle temporal.
I dins de la redacció oberta a la part musical, aquesta setmana entrarem en un grup de música tradicional i d'autor, que combina peces pròpies amb altres de tradicionals, tot parlant de la defensa de la llengua, la natura, la forma i els estils de viure de les Terres de l'Ebre i altres temes quotidians. Escoltem a Riu en So i un tros de la cançó Parlo d'un riu mític i remorós.
Tot sovint penso que la meua infància té una dolça i secreta remor d'aigua. Dels civils, miles divis com volves vives de la neu més blanca i del flamenc rosa, l'íntim rosa d'un pit de noia gaire ben trevit.
I així arribem al final de l'edició d'aquest mes al dia. Esperem us agrade i que també us resulte útil. Gràcies per seguir-nos. No us perdeu el nostre pròxim episodi amb més notícies i actualitat de les Terres de l'Ebre. I com no, passeu molt bon cap de setmana.